Bon dia a Canal 20, a Ràdio Sant Sadurní, a Domenys Ràdio i a Ràdio Vilafranca. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 4 de desembre. Des d'ara i fins les 12 us acompanyem amb aquest magazín d'actualitat que al llarg de 3 hores us acostarà tot el que passa en clau alt i baix Penedès. És dilluns, un dilluns especial, perquè aquesta setmana és especial, és la setmana del Pont de la Puríssima i en realitat tenim 3 dies laborables i nosaltres hi serem tots 3, tant avui com demà com dijous. I aquest dilluns comencem situant-nos, que ens farà més falta que mai, amb la roda d'actualitat, explicant què passarà aquests dies, tant els laborables com els festius, a casa, als municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Us ho expliquem d'aquí uns minuts, emissora a emissora. A 9:45, flash informatiu, el primer dels 3 que us anirem oferint al llarg del matí, per anar escoltant l'actualitat de casa. Quan passin 5-6 minuts de 9:45 arriben els esports com cada dilluns, amb els resultats, amb tots els marcadors del cap de setmana i declaracions dels protagonistes d'aquests partits. També farem un cop d'ull a la propera jornada. No són pocs els municipis que tenen dificultats per fer arribar la fibra òptica als seus equipaments o a barriades a causa de la falta d'interès de les operadores. Parlarem de com ho han resolt recentment a Olèrdola amb el regidor Sergi Martínez, el tècnic de noves tecnologies Salvi Vendrell i la tècnica de cultura Míriam Molinari. Serà una conversa que mantindrem a les 10:06 a l'entrevista d'actualitat d'aquest dilluns. A 10:45, segona cita amb l'actualitat del Penedès, el flash informatiu, 5 minuts per actualitzar-nos i continuar. I seguirem amb el nostre jardiner, amb el Ton Vilarrúbies, que avui ens parlarà d'estrès hídric, en un dia que justament ha plogut, però res, 4 gotes de poda i d'una flor típica de l'hivern, els ciclàmens. A les 11:06, després del butlletí, seguim amb Guillem Puig, historiador i comissari de l'exposició de l'IEP, les col·lectivitats agrícoles al Penedès, que es va inaugurar fa cosa d'un any i que continua voltant per la vegueria. Ara preparen un llibre. Ell és un dels coautors, juntament amb el Ramon Arnabat, i ens en farà 5 cèntims a banda d'abordar d'aquest fenomen poc estudiat fins ara, les col·lectivitats agrícoles del Penedès entre els anys 1936 i 1939. A 11:45, de nou flash informatiu, cita amb l'actualitat, l'última d'aquest matí. I després del flash, com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Avui parlarem de moda i joves, però clar, darrere de la moda hi ha molt més. Obrirem aquest meló d'autoestima, de la relació amb els altres, de com ens veuen, de com ens veiem. Molt interessant per acabar aquest matí de dilluns. Així anirà, doncs, aquest dilluns 4 de desembre, estrenant la setmana del Pont. Som-hi! Comencem amb la roda d'actualitat que ens situa la setmana, ens presenta tot el que hi passarà, tant aquests 3 dies laborables com els festius. que guanyen per golejada, ja que molta gent farà pont. Anem a presentar, doncs, aquesta setmana, molt esperada per tothom, i comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem ja aquesta setmana, com deies, esperada, amb aquests dos festius pel mig, dijous pont per a molts, i en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès veurem què és el que ens té preparat. Per començar a comentar, com a informació de servei, que Sant Sadurní tindrà mercat setmanal tant dijous com dissabte, tot i els festius de dimecres i divendres, tant dijous com dissabte sí que hi haurà mercat setmanal. Dit això, anem a repassar ja la setmana. Avui acaba la Festa Major de Puigdalba, la més atípica, i ho fa amb un programa d'actes que arrenca a les 10 del matí a la zona esportiva amb esmorzar popular a 3 euros. A les 11, també a la zona esportiva, hi haurà jocs per a la canalla i també pintada de guixos a l'espai creatiu d'art efímer per a nens i nenes i també xocolatada. A les 6 de la tarda, a la sala Polivalent, hi haurà representació de l'obra de teatre Crèdit, de Jordi Galceran, a càrrec del grup de teatre La Brillante de Castellolí. En acabar, també hi haurà l'entrega de premis de la Puig League, del segon torneig de pàdel i del sisè torneig de ping-pong. I acabarà aquesta festa major de Puigdalba amb copa de cava i traca de fi de festa. A Sant Sadurní, avui s'inaugura l'exposició de pintura L'alegria de capturar instants de Montserrat Blázquez Serra, que es podrà visitar fins al proper 23 de desembre a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. La inauguració avui a les 7 de la tarda. A Sant Quintí de Mediona, avui se celebra el ple municipal ordinari del mes de desembre a partir de les 8 del vespre. L'ordre del dia, amb forces punts de tràmit, aprovarà a més una ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i també els usos de l'aigua en situació de sequera. També s'aprovarà el nou jutge de pau substitut, entre d'altres. I a Dorre la Vita, avui a les 5 de la tarda, al Casal de Cultura, hi haurà una xerrada a càrrec de la infermera pediàtrica Andrea Barbu sobre l'alimentació saludable en la primera infància i maneig de la febre. Es tracta d'una activitat gratuïta organitzat per l'AFA de la Llar d'Infants al Patinet. Anem a demà, perquè l'oficina mòbil d'informació al consumidor estarà instal·lada a l'aparcament de Cala Cília, a la carretera de Barcelona, a Avinyonou, al terme municipal d'Avinyonet, a partir de 11:15 del matí. I de 12 a 2 del migdia estarà a la plaça de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, on hi podreu consultar, sol·licitar informació i també assessorament sobre temes de consum. És setmana de pont i tant dimecres, dijous i divendres la majoria de municipis d'aquesta zona de l'Alt Penedès han optat per no programar activitats, tot i que tenim algunes, això sí, ja de cara al cap de setmana. Dissabte, per exemple, a Mediona tindrem campionat de truc des de les 4 de la tarda al Teatre del Casal Medionenc. Les inscripcions seran a partir de les 4 de la tarda, in situ, i s'hauran de pagar 27 euros per cada equip de 3 persones, que inclou el berenar i optar a un dels 4 premis pels millors. I tanquem setmana diumenge amb diferents propostes. La primera ens du fins a Gelida, on se celebrarà el concert de Santa Llúcia a Manuel Vallribera, l'Open Jazz i Coral Artesans. Això serà a partir de 8:15 del vespre al Centre Cultural i amb entrades a 5 euros. A Sant Quintí de Mediona, diumenge hi ha campanya de donació de sang de 10 del matí a 2 del migdia al Centre Cultural El Jardí i amb reserva d'hora a www.donasang.gencat.cat. I al Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal, al terme municipal de Subirats, podrem gaudir de teatre amb l'obra El Crèdit de Jordi Galceran, una proposta que arriba a les 6 de la tarda amb entrades a 5 euros que aniran íntegrament destinades a la Marató de TV3, que enguany és per a la salut sexual i reproductiva. I acabarem destacant dues exposicions. A Sant Sadurní, l'exposició de cartells de les 12 denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya, de Jordi Royan, que podeu gaudir fins aquesta setmana, justament fins al 9 de desembre, al Cavacentre. I a Sant Pere de Riudebitlles, fins al 15 de desembre, podeu visitar l'exposició Riudebitlles Territori d'Art, una exposició que du per nom Molta Merda i que estarà a la Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents i Rosers, com dèiem, fins al 15 de desembre.
La segona parada d'aquesta roda d'actualitat la fem a Canal 20 a Olèrdola amb el Raimon de Cara.
El pont es nota i no són masses les activitats planificades aquests dies amb dos festius intersetmanals. Sí que hi ha propostes, com per exemple aquest mateix dimarts, hi ha la proposta del meu arbret de Nadal als monjos al Molí del Foix a 6:15 de la tarda. És un taller infantil de manualitats a partir dels 5 anys. Cal inscripció prèvia al 938186928 o bé al correu electrònic molidelfoix@smmonjos.cat. Per diumenge, Santa Margarida i els monjos, diferents activitats, caminada a la Font del Cuscó, amb sortida a 9:15 del matí davant del centre recreatiu Rapitenc, un trajecte en cotxe particular per la col·locació del pessebre d'aquest 2023. També prevista per diumenge l'activitat de les petjades del Vesper, una visita combinada entre el Siarga i les Caves Nadal de Torrelavit a 10:15 des del Siarga. El desplaçament es fa en vehicles particulars. Cal també inscripció prèvia al 669-287-539. I una visita guiada al Castell de Penyafort aquest cap de setmana, diumenge també, amb dues possibilitats horàries, a 11:15 i a 12:00. Al Castell de Penyafort és imprescindible la inscripció al 669-287-539. I Vall de Saló, diumenge, els monjos també a 6:00 de la tarda al Casal de la Gent Gran i teatre a 7:00 a la Societat La Margaridolla amb l'obra Dinar de Compromís a càrrec del grup de teatre d'Avinyonet. Els socis tenen l'entrada gratuïta i pel públic que no sigui soci de 5 euros. I a Olèrdola, diferents propostes per aquests dies. El divendres, visita guiada Ermengoda, una dona del segle X, serà a partir de 11:00 del matí per conèixer com vivia una dona benestant a la ciutat medieval a Olèrdola. I la Societat La Lleialtat de Sant Miquel, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olèrdola, prepara l'organització d'una tarda de jocs de taula i de rol per aquest dissabte. Està pensada per nois i noies de totes les edats i es farà al local Roser Montaner de Sant Miquel des de 5:00 de la tarda a 8:00 del vespre. Per participar-hi caldrà enviar un missatge de WhatsApp al 660 33 76 60 abans de dijous. La jornada permetrà introduir-se en jocs de taula com Zombieside o Catan, de cartes com Exploding Kittens o La Polilla Tramposa i fins i tot de l'anomenat rol lleuger com Sí, Senyor Oscuro o Los Hombres Lobo de Castronegro. Insistim, aquesta jornada de joc de taula i de rol aquest dissabte per la tarda a Sant Miquel. Per diumenge, a Olèrdola també, visita guiada a la Torre de Moja a 12:00 del migdia. És gratuïta. Inscripcions a turisme@olerdola.cat. Es tracta de la darrera oportunitat per poder conèixer aquest monument aquest 2023. I els tions deixen rastre al conjunt monumental d'Olèrdola. Les seves pistes es poden resseguir els caps de setmana, dissabte i diumenge, en horari 11:00 del matí a 1:00 del migdia. Inscripcions a viapenedès.com. I per diumenge, Sant Pere Molanta, proposta teatral dins de la roda de teatre de l'Alt Penedès, representa Projecte Mir, a càrrec de membres dels grups de teatre L'Arrel de Sant Miquel i El Fol de Sant Pere Molanta. La funció programada a 6:45 de la tarda a Sant Pere Molanta. I al municipi de Castellví de la Marca, a la Múnia, a la Polivalent, dissabte, taller d'art floral nadalenc a partir de 10:00 i fins a 12:00 per poder elaborar un arbret de Nadal amb Mònica Vilanova. Inscripcions trucant al 938918077. Les places són limitades. I a Sant Martí, diumenge, des de 7:00 de la tarda fins a 9:00, es podrà ballar amb el duet Alma. I a Castell i la Gornal, dimecres, dinar de germanor i espectacle Polinèsia dins de les festes d'hivern de Sant Marçal, de 2:00 a 7:00, al centre recreatiu.
I del Baix Penedès ens en parla la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat a Llorenç del Penedès. I és que el diumenge, dia 10, a 8:00 del matí de la cooperativa sortiran i faran una secció de natura i territori amb sortida a peu a Banyeres, amb visita del Museu Canyes, la Torre de l'Ermita de Santa Maria del Priorat, i aniran acompanyats d'en Joan Jané. Es tracta d'una activitat gratuïta. I a 12:15, al Centre de Presentació Literària, contes d'anar per casa i 131 sonets imperfectes de Domènec Miquel. Ja a 7:15 de la tarda, al Centre Concert, una mirada a West Side Story, de Laura Simó i Francesca Pella Trio. I a 7:00 de la tarda, a la comparativa a Sala del Ball, al Ball del Diumenge, amb el grup Banda Sonora. Marxem ara a Banyeres del Penedès, i és que avui a 6:00 de la tarda es farà la xerrada divulgativa de la Marató, que aquest any està dedicada a la salut sexual i reproductiva. I S'acosta el Nadal, com ja sabeu, i els tions baixaran de les muntanyes i aquest any s'aturaran al bosc del Pujolet el divendres, des de les 12 fins a quarts de dues del migdia. Marxem ara a Albinyana, i és que aquest dissabte a quarts de set de la tarda a la Societat d'Albinyana faran l'acte d'obertura de l'Emmanuel Bofarull, el centenari d'aquest historiador i escriptor penedesenc, amb la projecció del documental recordant a Emmanuel Bofarull. Continuem amb Bonastre, i és que aquest divendres a les 11 a la Societat hi haurà corretions per la muntanya. Ja pel que fa a dissabte, a les 6 de la tarda, a la Societat es podrà veure dins el cicle Gaudí la pel·lícula Un cel de plom. Marxem ara al Vendrell, i és que avui a les 5 de la tarda a la sala de lectura de Coma-ruga es farà la presentació del llibre i el taller El meu nom és Clítoris, d'Isabel Llaboré Fàbregas, amb motiu de la marató de TV3. I des del Vendrell proposen desconnectar amb la millor posta de sol. Vol saber més coses sobre les postes de sol? Mar Rodero explicarà com és que, per la situació estratègica de les platges i gràcies a l'orografia, entre els mesos de desembre i gener el sol es pon al mar. Es podrà fer demà, el dia 7, el dia 12, el 14, el 19, el 21 i el 28 de desembre, de 5 a 6 de la tarda. El punt de trobada serà la plaça de Germans Trilles de Coma-ruga. Per més informació i reserves, cal trucar als telèfons 670-019-171 o al 977-680-010. Marxem ara a Calafell, i és que fins diumenge hi haurà la Setmana Màgica, amb descomptes als comerços del municipi que organitza Fòrum Calafell i l'Associació Comerciant Segur de Calafell. Visita guiada a la Ciutadella Ibèrica. Serà dimecres i divendres a les 11 del matí. El preu és l'entrada, més 2 euros. La visita guiada al castell es podrà fer dijous i diumenge, en aquest cas a quarts de 7 de la tarda, el dijous, i a les 11 del matí el diumenge. També el preu és l'entrada, més 2 euros. I visita guiada Baixa Mar serà dissabte a les 11 i a quarts d'una del migdia. Aquest dijous, de 4 a 8 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris es podrà donar sang. I el dissabte, de 2 quarts de 6 de la tarda a 8, es farà l'encesa de llums de la plaça Mediterrani de Segur de Calafell. I acabem, com sempre, a Conill, ja que han preparat moltíssimes coses per aquests dies. Concretament, avui es fa un taller de cable, som artistes, a la Biblioteca Marta Mata. Es tracta d'una activitat de construcció amb petits llistons de fusta que construiran tot tipus de castells, aqueductes, ponts, animals i moltes figures. Es tracta d'una activitat a partir dels 5 anys. I el dissabte es farà a la plaça del Casal Nadal al carrer, activitats per a tota la família i paradetes de productes artesans. A les 11, concert de l'Escola de Música Contrapunt. A les 12, actuació de l'Associació Cultural Amigues del Baile. A quarts d'una, cercavila musical pel nucli antic amb tres trencanous. A un quart de dues, funció de titelles. A dos quarts de sis de la tarda, cercavila musical pel nucli antic amb ninos de neu. A un quart de set de la tarda, funció de titelles. I de set a vuit hi haurà videomapping projectat a la plaça de l'Església. A banda hi haurà tallers i jocs gegants. D'onze a una i de cinc a set de la tarda, taller de pintar cares, fotocol i jocs gegants de fusta.
Cinc minuts i arribarem a dos quarts de deu, tot acabant aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca amb el Josep Maria Soler, que ens explica què hi haurà a la capital de l'Alt Penedès aquests dies. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs mira, avui mateix tenim una convocatòria prou interessant. Esperem, aviam què ens explicaran, una convocatòria pels mitjans de comunicació que ha fet el sindicat Comissions Obreres en la seva vessant d'indústria i ens citen aquesta tarda per presentar-nos el que seran les seves propostes per al sector del cava. Assenyalen, doncs, que analitzaran la situació del sector del cava i presentaran propostes des del sindicat per encarar els reptes del futur d'aquest sector en els propers anys. En aquesta roda de premsa intervindran l'Antonio Domínguez, responsable del sector del cava de Comissions Obreres d'Indústria del Baix Llobregat, el Penedès, Anoia i Garraf, José Antonio Hernández, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, i Garbiñe Espejo, secretària general de Comissions Obreres d'Indústria a nivell de tot l'Estat. Donat el pes específic del sector del cava a l'economia del Penedès, consideren doncs important tirar endavant aquest projecte amb els principals propostes que des del sindicat volen assenyalar pel futur del sector a nivell de Catalunya. I avui també, aquesta és una convocatòria d'informació als mitjans de comunicació sobre un sector de pes al Penedès, però avui també parlem d'una activitat que organitza una entitat de pes de caire cultural a nivell de Vilafranca, com és la coral infantil L'Espinguet, que avui a les 8 del vespre i al vestíbul del casal faran un acte de celebració dels 58 anys de la coral infantil, un acte en el que conviden a tothom a formar part d'aquesta coral infantil després de més de 20 anys de no fer-se aquest acte d'inici del curs per la coral. No ha estat fàcil organitzar aquesta proposta, que tindrà lloc al hall del casal de Vilafranca, amb aquesta activitat, com dèiem, que té lloc a les 8 del vespre d'avui aquí a Vilafranca del Penedès. Un municipi que està envoltat també d'activitat festiva aquests dies, i ja és tradició al voltant d'aquest pont del 8, del 6 i el 8 de desembre, perquè estem en el marc dels actes del 64è aniversari dels Falcons de Vilafranca, uns actes que, per cert, ja van començar divendres amb el pregó i que continuaran fins a l'acte principal, podríem dir, que és l'actuació de Falcons i exfalconers, que tindrà lloc dins del casal aquest proper divendres, dia 8. Hi ha hagut activitat, per exemple, un tastet de cassoles que es va fer aquest dissabte en el local dels Falcons. Cal destacar també que hi ha hagut un joc d'orientació que tenia lloc ahir pels carrers del centre de Vilafranca i que queden més activitats per celebrar-se. Hi haurà, per exemple, el tradicional Rally dels Falcons, que té lloc demà en la seva 30a edició, amb sortida des de la Rambla de Sant Francesc a les 9 del matí. I el dijous hi haurà també activitats infantils, amb un matí per als més petits, amb inflables, tallers i espectacle infantil, activitats que començaran a les 10 del matí d'aquest dijous a la plaça del Penedès. I per acabar el divendres, dia 8 de desembre, com dèiem, l'acte central o principal es començarà amb les matinades d'aniversari, esmorzar popular a la plaça del Penedès, després cerca vila i, finalment, entrant a les 12 del migdia davant del casal de Vilafranca, la tornada i entrant al casal per fer l'actuació de Falcons i exfalcons, unes activitats de l'aniversari de Falconer que acabaran també amb un dinar d'aniversari de la colla al local dels Falcons de Vilafranca.
El rally deu ser dimecres, no? Que és festa, no demà?
Sí, perdó, és que ja tenia ganes d'arribar a l'activitat festiva.
Com tots,
efectivament.
Però és aquest dimecres.
Dimecres festiu hi ha el rally i divendres, no sé si dijous, divendres, que és el dia 8 de desembre, hi ha l'acte central dins del casal de Vilafranca. I entremig, que és dijous, sí que hi ha aquestes activitats infantils amb inflables a la plaça del Penedès. També aquests dies estem commemorant el 3 de desembre, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a Vilafranca del Penedès, amb les activitats que es concentren amb el títol de Capacitats. I en aquest cas també hi ha activitat prevista en aquest dintre d'aquest cicle. Ja hi ha hagut l'activitat principal, que era la inauguració de l'exposició al Fòrum Verge Balaguer, va tenir lloc aquest passat cap de setmana, una exposició que encara es pot visitar, lògicament, fins al dia 17 de desembre, a l'Espai Cultural del Fòrum. Però, d'altra banda, també hi ha prevista una activitat aquest dimecres, el dia 6 de desembre, a les 12 del migdia, amb la Fira de Santa Llúcia, amb contes al ganxo del capità Garfi, que tindran lloc, doncs, en el marc d'aquestes activitats. I també la setmana vinent encara queden actes previstos en el conjunt d'aquest Capacitats a Vilafranca del Penedès. En fi, que hi ha tota aquesta activitat especialment festiva aquests dies de pont i de festa a Vilafranca, també.
Doncs moltes gràcies, Josep Maria. Bona setmana, bon pont.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. A les notícies del Penedès en xarxa repassem l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. El segon Marketplace d'Economia Circular reuneix una vintena d'experiències al voltant de l'eficiència, la sostenibilitat i la reducció i reaprofitament de residus. Amb un format de microponències de pocs minuts de durada, el segon Marketplace d'Economia Circular tenia lloc la setmana passada al Centre Àgora de Vilafranca. Organitzada per l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la UPC, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la trobada permetia posar en comú una vintena d'experiències i solucions tecnològiques al voltant de l'eficiència, la sostenibilitat, la reducció dels residus i el seu reaprofitament i valorització. Entre les experiències exposades al Marketplace, Aleix Brossa, del clúster del packaging, parlava de la nova legislació i tendències per fomentar la sostenibilitat al sector. Marta Escamilla, de l'EITAT, explicava el projecte RedWine, que se centra en la utilització del diòxid de carboni biogènic procedent del procés de fermentació del vi per la producció i la valorització de biomassa de microalgues. I Eloi Moncada, del clúster Innovi, va presentar Vi sense film, una proposta d'ecodisseny i reducció del film plàstic retràctil emprat en la cadena vitivinícola. L'Ajuntament d'Olèrdola preveu aprovar aquest dimarts les bases genèriques per l'obtenció de subvencions. Aquest és un dels punts més destacats dels inclosos en l'ordre del dia de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocada per demà dimarts a 8:15 del vespre. El ple també preveu aprovar el Pla Anual de Control Financer i l'adhesió al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia. Altres punts que es tractaran són l'aprovació inicial d'un canvi d'estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, del qual en forma part Olèrdola, així com rectificar les superfícies d'una finca cedida a l'Ajuntament en virtut d'un conveni urbanístic. En el ple es preveuen aprovar dues mocions, una amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones i una altra en contra de la MAT. L'Arbós organitza un casal de Nadal durant les vacances escolars pels infants del municipi. L'Ajuntament de l'Arbós organitza un casal de Nadal pels infants d'entre 3 i 12 anys que estiguin empadronats a l'Arbós durant el període nadalenc de vacances escolars, concretament durant els dies 27, 28 i 29 de desembre i els dies 2, 3, 4 i 5 de gener del 2024, entre les 9 del matí i 2:15 del migdia. Es durà a terme el casal a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal de l'Arbós. S'hi realitzaran diferents activitats relacionades amb el Nadal, com gincanes, manualitats, jocs i sortides per l'entorn. Aquesta iniciativa municipal té per objectiu ajudar les famílies arbossenques amb la conciliació familiar durant les vacances escolars de Nadal. Tothom que hi estigui interessat cal que inscrigui les seves filles o fills a la Casa de Cultura aportant la targeta sanitària de l'infant i fent el pagament en efectiu. El preu per accedir al casal tots els dies és de 10 euros i 4 euros dia si és un dia esporàdic. Les places són limitades. I a Avinyonet del Penedès encén els llums dels arbres de Nadal de tots els nuclis. Els llums de tots els arbres de Nadal que s'han instal·lat a Avinyonet del Penedès per il·luminar els diferents nuclis del municipi s'han encès ja, coincidint amb l'inici del mes de desembre i tal com han fet la majoria dels municipis de la comarca. En concret, els arbres de Nadal es troben al Puig de la Mireta, les Gunyoles, a la plaça de l'Església d'Avinyó Nou, a l'entrada de Camp Mitjans, a la plaça del Monestir, a Sant Sebastià dels Gorgos, i a la plaça Nova de Cantallops. A l'Arbussà, la societat posarà el seu. També s'han encès els guarniments nadalencs de la façana de l'Ajuntament, així com altres que són arreu del municipi.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 5 minuts de 9:15.
Els esports.
Els dilluns, també aquest, en una setmana estranya i diferent de pont, no serien el mateix sense els esports. Aquests minuts on repassem resultats, marcadors, la propera jornada i us apropem les veus i les impressions dels seus protagonistes, tot el més destacat en hoquei patins, futbol i bàsquet. Un bloc esportiu que comencem a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquests esports i ho fem repassant la desena jornada de la Parlem Hockey Lliga, que arribava amb derbi penedesenc. El Noia es va imposar ahir al migdia al Calafell per 1-2 en el derbi penedesenc i manté la segona posició d'una taula classificatòria molt lluitada que lidera el Barça i en què el Sant Just tanca el podi. Els calafellencs, mitjançant un gol d'Arnau Xaus, van ser els encarregats d'obrir la llauna amb un gol molt matiner al primer minut de joc. A partir d'aquí començaria un partit molt igualat que empataria Ivan Morales abans d'encarar el camí cap als vestidors. A la represa continuaria l'equilibri a la pista i Blai Roca es convertiria en el veritable protagonista del partit, aturant tots els esforços d'un Calafell que finalment no va poder fer res per frenar la remuntada del Noia, que es materialitzaria amb un gol de Xavi Costa. Amb aquest triomf, el Noia conserva la segona posició, mentre que el Calafell cau fins a la cinquena. Després del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Vàries.
Estem aquí en Pere Vàries, després d'aquest partit de la desena jornada, parlar de partits Calafell-Noia o Noia-Calafell sempre és una mica complicat, no?
Bueno, partits molt intensos, ja que s'ha anat cultivant aquesta rivalitat de proximitat comarcal, que el nostre derbi és amb el Vilafranca i el d'ells amb el Vendrell, no? Però el Borgo no està a aquella lliga ni Vendrell ni Vilafranca, doncs ens agafem a aquesta proximitat per buscar més rivalitat del que tenim. És cert que, a més, la temporada passada crec que no, però l'anterior ens vam trobar moltes vegades i en partits durs, una mica polèmics. En aquesta temporada portem dos de partits amb ells. També tots han sigut partits molt intensos, amb el mateix marcador, molt ajustat. Bueno, i em sembla que són partits on és difícil fotre una valoració de si has jugat bé o malament, perquè es tracta més de competir que a vegades de jugar bé. Sempre és el mateix, també quan jugues contra el Barça mai tens la sensació de si jugues bé o malament, perquè es juga amb un ritme molt alt, amb molta intensitat, llavors a vegades el que és la part més de tàctica col·lectiva costa veure si l'equip juga bé o malament, però bueno, l'important és que hem sumat 3 punts a una pista molt difícil, on el Barça hi va guanyar faltant 40 segons. Hem tornat a competir molt bé, hem deixat la porteria només amb un gol encaixat, que això també està molt bé, tot i que hem concedit 3 ocasions massa clares a la segona part després de pèrdues nostres, un 2-0 i 2-1. Però bé, penso que podem marxar molt satisfets perquè l'equip ha fet un molt bon partit. Malgrat encaixar gol un minut i poc de partit, no hem seguit treballant bé. Jo crec que els últims 2 minuts de la primera part penso que el partit ja estava on volíem nosaltres, que estàvem sent millors, i que la segona part ha seguit aquesta tònica, però que, evidentment, quan comets alguna errada, avui no l'han aprofitat, però ells han tingut 3 de molt clars, després de pèrdues nostres, ens hem complicat.
Suposo que és perquè no se'ls escapés. Moltes faltes en aquest partit, jo crec que no n'hi havia per tant.
Bueno, mira, va coincidir justament en un partit polèmic l'any passat el mateix àrbitre del Zoni, aquí a Calafell, i suposo que es tractava de que preavisats que són partits molt intensos, perquè ho ha sigut, que esperant el partit, suposo que no se'ls descontrolaria. I de fet no s'ha descontrolat, si és cert que potser alguna falta era evitable de xiular, també alguna era evitable de fer. Si és cert que han sumat faltes en atac, potser que no eren necessàries, però no hi ha res a dir. Vull dir, penso que si molt igualat, a partir de sortir igualat, tot i que hem sigut una mica millor en algunes fases que el Calafell, i que penso que l'arbitratge ha sigut també... Penso que ningú cap de les dues bandes pot marxar pensant en si l'arbitratge pot ser beneficiat o perjudicat.
Setmana de ponts, hi ha molta gent que pensa en ponts, que hi ha 2 dies de festa, però el Noia té 2 partits, suposo que el plan de treball segueixen el mateix.
Sí, bueno, el que passa és que entrenarem menys i jugarem més, que això ja els jugadors ja els està bé. i per tant tindré una miqueta menys feina jo de treball de pista d'entrenament durant la setmana i més feina de visualitzar els rivals, però penso que ja ens agrada, estem en un bon moment físicament, ara l'equip està en un cop físic espectacular. Penso que no cal entrenar tant i també en aquestes jornades de forma continuada, doncs penso que és maco. El que volem és jugar, per tant, dimecres ja tenim un bon partit per sumar 3 punts, ens hem de fer força a casa, ens està costant guanyar a casa. La setmana passada amb l'Igualada sí que al final vam guanyar 6-2, però ens va costar molt, sobretot la primera part. Doncs mirar de fer-nos força a casa, sumar 3 punts que ens garantirien ja de forma segura. Crec que ja de forma virtual ho estem, però bueno, de forma segura a la Copa, que ens aproparia molt a ser caps de sèrie a la Copa també. Intentar mantenir aquesta segona plaça, que és molt bona, que també tenim un partit diumenge amb el Sant Just, que veurem com arribem en aquella jornada, però ara mateix estem lluitant per aquesta segona plaça, doncs intentem mantenir-la i evitar un possible creuament amb el Barça a la Copa, si tenim la sort de poder anar avançant fins a una hipotètica final, que és el que ens faria gràcia a tots, no? No, intentar passar rondes, intentar no creuar-nos amb el Barça, però pas a pas, primer classificar-nos de forma matemàtica, després vindrà a ser cap de sèrie i tant de bo puguem ser segons a la cau de la primera volta.
Molt bé, Pere Vàries, en seguirem parlant.
Moltes gràcies.
El proper partit del Noia serà aquest dimecres, 6 de desembre, davant el Ribes, que visitarà l'Olímpic de l'Ateneu a partir de la 1 del migdia, mentre que el mateix dimecres, però ja a la tarda, a 6:45, el Calafell visitarà l'Igualada. I dit això, tanquem ja la Parlem Hockey Lliga i anem amb l'Hockey Lliga Plata i amb els resultats de Vendrell i Vilafranca en el grup nord. Comencem amb el Vendrell, que dissabte es va imposar el Manlleu per 1-3 i encadena ja 3 victòries consecutives i 4 partits sense conèixer la derrota. Els de Jordi Esteve es van avançar al minut 19 amb un gol de Biel Salvador, que seria l'únic capaç de veure gol durant els primers 25 minuts de joc. A la segona meitat, Aldo Mejía s'assumaria a la festa amb un gol vendrellenc. I a 38 segons pel final seria Nil López el que posaria l'emoció al maig forçant un 1-2 que no trigaria prou en difuminar-se, i és que a 9 segons pel final Lluís Ferrer anotaria el definitiu 1-3. Amb aquesta victòria el Vendrell escala fins a la tercera posició de la taula amb 13 punts, 3 punts menys que el segon classificat, el Cerdanyola, i 4 per sota del líder, el Vilafranca. Un Vilafranca que dissabte va sumar un punt a Vic. Anem a conèixer, doncs, tots els detalls d'aquest partit fins a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs així és, el Patí Vilafranca sumava un punt en la seva visita a Vic, un punt que permetia als de Toni Aranda mantenir-se en la primera posició del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, i un punt que ha servit per això, precisament perquè el seu rival directe a la taula, el Cerdanyola, també empatava, en aquest cas empat a 3 a casa contra el Sant Cugat. Un punt que es fa vàlid gràcies a aquest empat del Cerdanyola en un partit molt dur a la pista d'un històric com el Vic, amb un Vilafranca que es començava avançant a mitjans de la primera meitat amb gol de Marc Palau i que veuria com el Vic tornaria a empatar just abans del descans, fent l'1-1 un marcador que ja no es tornaria a moure. Un resultat poc habitual en aquest esport, però que en categories tan igualades i tan competides com aquesta, doncs sí que és més fàcil veure'ls entre dos equips que van competir de tu a tu i també amb gran protagonisme de porters. Partit de porters, com comentava el tècnic Toni Aranda al final del partit.
Bueno, ja sabíem que aquí era pista complicada, un rival molt complicat. Hem començat molt bé, hem tingut bastantes ocasions al principi, després amb la blava i amb la inferioritat, després hem deixat com de jugar una mica, hem demanat temps, hem tornat a ficar-nos al partit, i el que has dit, a la segona part un altre cop ha sigut una estona per ells, una estona per nosaltres, un equip que ataca molt bé, han arribat molts cops a porteria, nosaltres també. Jo crec que ha sigut molt partit de porters, els dos porters han parat, bueno, parat l'hòstia.
Doncs ho deixava ben clar Toni Aranda. Empat a un del Vilafranca, un punt important per mantenir-se, com dèiem, en aquesta primera posició. Abans de repassar la classificació, fem un cop d'ull a tots els marcadors. Dominicos 2, Lubians 2, primer punt que suma l'equip gallec del Lubians. Olot 3, Tordera 2, Vic 1, Vilafranca 1, Ordes 1, Sant Feliu 4, Manlleu 1, Vendrell 3 i Cerdanyola 3, Sant Cugat 3. La classificació queda amb el Vilafranca, líder, amb 17 punts, 16 pel Cerdanyola, només un, 13 pel Vendrell, que a poc s'acosta a aquestes primeres posicions després d'aquesta bona ratxa, com comentàveu els companys, 12 punts pel Vic, que és quart, també pel Sant Feliu, 10 pel Manlleu i l'Olot, 9 pel Tordera, 7 pel Dominicos, 6 pel Sant Cugat i l'Ordes i un punt pel Lubians. Una classificació que queda així abans d'aquesta jornada que es disputarà el cap de setmana. No hi ha pont per l'hoquei patins. Vèiem jornada doble per l'hoquei Lliga i en l'hoquei Lliga Plata no és jornada doble, però també es juga aquest cap de setmana. De fet, el Vilafranca jugarà divendres a 1:15 i ho farà a casa contra l'Olot, un equip que es troba a 7 punts dels vilafranquins, lluny encara d'aquestes primeres dues posicions, però també rival complicat i el Vilafranca intenta sumar de 3 per mantenir-se en aquesta primera posició en una jornada que arribarà abans de l'última de l'any, que serà el cap de setmana del 16 i el 17 de desembre, últim partit de l'any pels vilafranquins, que serà precisament contra el Cerdanyola. Duel ara mateix entre primer i segon.
I, Eric, si et sembla, acabem de repassar la jornada esportiva, començant per aquesta victòria, esperadíssima victòria del Vilafranca.
Doncs anem. El Futbol Club Vilafranca guanyava per 1-0 al Castelldefels en aquesta nova jornada de la tercera divisió, un partit pels vilafranquins que podríem catalogar com el millor fins la data, no per la quantitat de gols que es van marcar, i és que no és el fort d'aquest equip, però sí que és veritat que a nivell d'ocasions el Vilafranca es va mostrar molt segur i també molt creatiu, però novament va mancar la punteria. Punteria que sí que va tenir Genís Cargol al minut 60 per fer l'únic gol del partit i donar els 3 punts als de Santi Triguero. 3 punts importantíssims per obrir escletxa amb el Castelldefels, que marca la zona de descens amb 10 punts i el Vilafranca es queda 5è per la cua amb 14. 4 punts de marge que donen molt d'oxigen en aquesta setmana en la qual no hi haurà competició. Al futbol sí que hi ha pont i s'aturen totes les competicions. I el Vilafranca no tornarà a jugar fins al 17 de desembre al camp de l'Hospitalet, que és segon classificat. Però abans de tot això, escoltem el tècnic Santi Triguero en declaracions postpartit.
Aquesta victòria avui és una victòria de 6 punts, podríem dir.
Bueno, no, les victòries són de 3 punts, perquè la Lliga és molt llarga. Al final sí que és veritat que era un rival directe a dia d'avui, ¿vale? Perquè jo estic convençut, insisteixo, que en Miqui trobarà. ¿Vale? Sí que és veritat que nosaltres estem a la nostra Lliga i a casa és vital, sigui qui sigui, puntuar i si pot ser guanyar. No? Avui jo crec que hem fet un molt bon partit, el plantejament estava molt bo, era un rival duríssim, un rival que amb molta experiència, i els nanos han donat el do de pit i et dic molt content, sobretot per ells. I estima també per la lesió d'Antoni Conill, és la part trista de la victòria d'avui. Veurem a veure les properes hores, dies, la ressonància que diu, ¿vale? però hòstia, aquestes coses al futbol també, perquè al final no deixa de ser un joc, m'entens? I per molt que guanyi, si un xaval es lesiona o es pugui lesionar, no sabem encara si ha agradat o no, això sap greu, perquè al final l'important són les coses importants.
El partit, tornem al partit d'avui, un plantejament força valent a davant un equip de Castelldefels que té molta pólvora davant.
I tant, té jugadors com Cano, com Kilian, com Osorio, com Acedo, és que al final té una plantillona al Castelldefels, m'entens? I nosaltres, evidentment, sí que és veritat que juguem a casa i quan juguem a casa hem de ser conscients que els punts són vitals per salvar la categoria, que és el nostre objectiu. Al final hem fet un plantejament que era una defensa ostra forta, contundent, saber el que ens trobaríem per part de Castelldefels, i llavors al mig del camp intentar ficar els màxims jugadors que mantinguessin una mica la pilota per intentar jugar pel mig, per arribar per bandes amb la velocitat de Pedro, amb les diagonals de Martí, i així ha sigut. Però llavors costa molt. Avui hem marcat aquest gol, una vegada més ens dona 3 punts, portem 6 gols en tota la Lliga i 14 punts, això és de bojos, una estadística de bojos, però al final també molt content per una altra porteria, 0. I insisteixo, la feina té recompensa, els nanos s'ho creuen, a vegades no guanyes i avui ha tocat guanyar. Ja et dic, no vull desmereixer ningú perquè el partit de tots ha sigut molt bo, els que han jugat 90 minuts, els que han jugat 60 i els que han jugat 3 i els que no han jugat, perquè jo els veig entrenar cada dia i al final m'ho foten molt difícil per fer l'equip, per fer la convocatòria i per fer els canvis, però ja et dic, content perquè els que més s'ho mereixen són ells. Jo sé el que costa això, com a jugador sabia el que costava, ¿vale? I ara com a entrenador pateixes més perquè l'únic que pots fer és recomanar i donar consignes, però ja et dic, és una victòria balsàmica que no serveix per res més que per donar confiança i seguir treballant perquè no hem fet res.
La llàstima, potser ho trobaràs que després d'aquesta victòria ara ve una parada.
Sí, perquè aquestes parades amb victòria pues, són millors, no? Val? I al final nosaltres, després del partit que ens va deixar una mica de mal regust de boca a Badalona, vale, per nosaltres era molt important, perquè a més la setmana que ve, perdó, d'aquí 15 dies, anem a Hospitalet, que és un dels candidats pel títol. Però tu veus els resultats de tercera divisió, Antoni, i veus que qualsevol partit és superdifícil, qualsevol pot guanyar qualsevol, m'entens? Per tant, el que estan fent aquests nanos és, té molt de mèrit, perquè tenim la plantilla que tenim, tenim el pressupost que tenim, i això, ja et dic, ho estan entomant, saben que costa molt, cada córner, cada acció, cada gol per nosaltres és or. I això, quan agafem aquesta mentalitat, progressarem, perquè no és fàcil guanyar tercera divisió, gens fàcil.
Doncs declaracions molt prudents de Santi Triguero, que fins i tot doncs, deia això, no? Avui ha tocat guanyar, però això no és sort. També dins de les victòries hi ha part de feina, bona part de feina de la que està fent el Vilafranca per sumar aquests 3 punts importantíssims contra el Castelldefels. Doncs repassem els resultats d'aquesta nova jornada, jornada 13 del grup 5 de tercera. Reus 1, Prat 0, partit que també va marcar l'adeu de Víctor Oribe als terrenys de joc. Divendres, l'ex del Vilafranca, jugador del Vilafranca durant 9 anys fins al passat mes de gener, doncs anunciava la seva retirada i precisament dissabte, en aquest partit entre Reus i Prat, jugava el seu últim partit. Recordem que Oribe ara doncs, es trobava a les files del Reus. Des d'aquí, l'enhorabona per la seva carrera i sort en els seus projectes futurs. A la resta de la jornada, Tona 0, Olot 5, Poble 0, Grama 2, Vilafranca 1, Castelldefels 0, Montañesa 2, Badalona 0, Girona B 5, Mollerussa 0, l'Escala 2, l'Hospitalet 3, Vilassar 0, Rapitenca 0. Es va ajornar el partit entre Peralada i Sant Cristòbal per un procés gripal que afectava 13 jugadors del Sant Cristòbal i, evidentment, aquest partit no es podia disputar. A la classificació, l'Olot, primer amb 30 punts, 29 per l'Hospitalet, 24 pel Reus, 23 per Tona i Montañesa, que tanca la zona de play-off. A continuació, Vilassar i Grama amb 20, 19 pel Prat, 18 pel Peralada, que és 9è amb un partit menys, 16 punts per Girona B i Poble de Mafumet, 12a posició pel Sant Cristòbal, amb 15 punts, també partit pendent contra el Peralada. I a continuació, l'Escala i Vilafranca, amb 14, seguits del Badalona, amb 13, i ja trobem les posicions de descens, amb les quals el Vilafranca té un marge de 4 punts. Castelldefels i Mollerussa amb 10 i Rapitenca amb 8. Com dèiem, les competicions de futbol s'aturen, aquesta setmana no hi haurà tercera divisió, i el Vilafranca tornarà a l'acció el dia 17 de desembre a les 12 del migdia, partit al camp del segon classificat, l'Hospitalet, un equip complicat, partit amb el qual es tancarà l'any 2023 per al Vilafranca, que passi el que passi, tancarà aquest any fora de les posicions de descens. I anem ara amb la resta de marcadors de la jornada de futbol. Grup 3 de Primera Catalana. L'Atlètic Vilafranca perdia per 1-0 al camp del Gornal i es manté en la desena posició, zona tranquil·la, amb 15 punts. També, com dèiem, doncs un equip que marxarà en aquesta setmana de pont amb zona tranquil·la. El conjunt de Parchet serà que no va poder sumar després de la victòria de la setmana passada davant el Catllà. Mala sort al camp del Gornal, un equip que a més arribava en zona de descens. El grup 3 de Segona Catalana, el Moja també perdia, derrota per 0-1 a casa contra l'Almeda. En aquest cas també doncs, zona tranquil·la a la classificació pels de Luis Midorado, tot i que els rivals de darrere apreten. El Moja és 11è amb 16 punts. Anem al grup 13 de Tercera Catalana, següents resultats. Capellades 2, La Múnia 3, La Granada 1, Fàtima 2, Les Cabanyes 0, Canyelles 2, Sitges B 3, Torrellenc 0, Ribes 2, Riudebitlles 1, Can Cartró 0, Olivella 2, Piera 1, Espirall 1 i Molanta 5, Penya Jove 0. El Espirall, tot i que perd posicions, és l'únic equip que encara no ha perdut cap partit. El grup 25 de Quarta Catalana, Olivella B 7, Avinyonet 4, Riudebitlles 1, Atlètic Vilanova 7, Quintinenc 0, Canyelles 8, Gelida 2, Ribas 0, Puigdalba 0, Hortonenc 2, Base Vilanova 1, Sant Cugat 1, Monjos 5, Martinenca 1 i Sant Pau 0, Sant Sadurní 1. I acabarem el repàs al futbol amb les categories femenines. Grup 2 de primera, Fontsanta Fatjó 2, La Granada 1, les granadenques també en l'equador de la classificació, novenes amb 16 punts. I el grup 1 de segona femenina, Aldeana 3, Subirats 0, Sant Pere i Sant Pau 5, Atlètic Vilafranca 2 i Avinyonet 0, Gandesa 5. L'Atlètic Vilafranca és 9è amb 10 punts, el Subirats penúltim amb 4 i l'Avinyonet QE amb 0 punts. I acabarem el repàs als esports en aquest dilluns, com sempre, parlant de bàsquet. Grup 4 de primera catalana, masculina, els Monjos perdien a casa per 74-76 davant l'Esparreguera, rival directe a la classificació, que ara té l'oportunitat de superar-los, ja que té un partit pendent. Els Monjos són desens, amb 4 victòries en 10 partits. S'aturen totes les categories del bàsquet aquesta setmana i els Monjos tornaran el dia 17 a 17:45 a la pista del Sant Just, també un rival de la zona baixa. Per la seva banda, el Xamba guanyava per 63-36 al Sant Joan d'Espí i sumava el 5è triomf del curs. Ara són setenes i el Xamba jugarà el dia 16 a les 4 a la pista de la S, un equip que arriba desè, 3 posicions per darrere de les vilafranquines. A segona masculina, grup 5, el Casal guanyava per 70-85 a la pista de la S i es manté com a líder de la categoria amb 8 victòries en 10 partits. Per la seva banda, el Gelida allarga la seva ratxa nefasta com a local i perdia per 76-77 contra el Viladecans. Els gelidencs no han guanyat cap partit de casa aquesta temporada i són quarts amb 6 victòries en 10 partits. Properes jornades. Dia 16, a 17:45, el Gelida jugarà a la pista del Corbera Negra, rival de la zona baixa, i el Casal també jugarà fora diumenge 17 a 19:45 a la pista del Manyanet Molins, un rival que arriba una mica empatat amb el Gelida. I marcadors de les territorials. Grup 2 de primera. Monjos B, 72. Cubelles, 58. Sant Andreu, 42. Casal B, 80. A la segona territorial, Cornellà B, 62. Sant Sadurní, 69. I Casal C, 37. Vilabàsquet, Viladecans, 57. I a la tercera territorial, grup 1, el Gelida B perdia per 76-85 davant el Castelldefels C. I el Sarroca Bàsquet guanyava per 68-56 davant el Vilanova.
Gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana i molt bon pont per tots aquells que pugueu fer.
Esclar, i tant que sí. Que vagi bé.
Adéu.
Estem a punt d'acomiadar aquesta primera hora d'aquest dilluns 4 de desembre. De seguida arriben uns anuncis i el butlletí de notícies de les 10. I després de les 10 parlem de fibra òptica, de les dificultats que tenen molts municipis perquè les operadores la facin arribar a barriades o a equipaments municipals.